Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous, 16 de maig del 2024, programa en el qual parlarem de la 12a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, que es va presentar aquesta setmana al local dels Xicots, a Cal Noi Noi. Aquesta 12a edició que ja de moment s'espera amb un repunt, amb un lleuger repunt d'inscrits. Encara queden dies per apuntar-se. De fet, el mateix dia de la cursa també es podran formalitzar inscripcions, això sí, amb un petit sobrecost pel que fa al preu normal abans del dia de la cursa. I un esdeveniment que a més coincidirà en el temps amb dues proves més, la Coniungo i la Gravel Penedès. Serà un cap de setmana tapaït d'esport i sobretot de gent que vol apuntar-se a aquestes proves aquí a Vilafranca, entre divendres i diumenge, perquè recordem que també la Gravel té recorreguts llargs i que abarquen 3 dies, des de divendres i fins diumenge. Demà serà divendres i comencen les fires de maig. Tindrem programa especial, tindrem a Pol Retamal, encarat en aquest tram de temporada en el qual intentarà classificar-se pels Jocs Olímpics de París. També podrem conversar, si tot va bé, amb un dels jugadors del tenis taula Vilafranca, Roger Blanco, un club, el tenis taula Vilafranca, que ara disputarà les promocions per intentar pujar a Primera Divisió Nacional. Per això mateix, com demà tindrem aquest programa una mica diferent i una mica especial amb aquests dos protagonistes, avui també aprofitarem per avançar l'agenda esportiva del cap de setmana, que arriba al final de les lligues, especialment a primera, tercera i quarta catalana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui i ho fem parlant, com us dèiem, de la cursa Lluís Barrera, la cursa d'orientació que tornarà el cap de setmana que ve, el cap de setmana del 25 i el 26 de maig. Una cursa d'orientació que es va presentar aquesta setmana al local dels Xicots de Vilafranca, a Cal Noi Noi, i que a més enguany arriba amb aquesta novetat no pel que fa al seu format pròpiament, sinó perquè es celebra de manera simultània a la Gravel Penedès i la Coniungo, aquestes dues curses que també acostaran aquí a Vilafranca a centenars de persones. Per tant, uns dies que estaran plens de gent pel que fa a la zona esportiva i també, doncs, en general al centre de Vilafranca, perquè aquesta cursa d'orientació es desenvolupa en el seu format curt pels carrers del centre de Vilafranca. I per parlar d'aquesta cursa Lluís Barrera, saludem a un dels membres de l'organització, el Lluís Padró, que ja el tenim al telèfon. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, digue-li com vulguis.
Migdia, tarda...
Exactament.
Depèn de si has dinat o no.
I depèn de com tinguis el rellotge posat, també. Aviam... Vau presentar aquesta setmana la 12a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera. Moltes coses a comentar en una edició amb aquesta novetat que coincideix amb el temps amb la Gravel i la Coniungo, que després, si un cas, ho comentem. Però pel que fa a vosaltres, aquesta cursa d'orientació, 12 edicions, com passa el temps?
Bon, sí, efectivament, l'altre dia que fèiem la roda de premsa recordàvem aquí l'origen de la cursa i bueno, contents de poder seguir-la fent, de veure la gent que participa, que s'ho passen bé, i nosaltres també ens ho passem bé organitzant-ho, doncs, mentre es vagi coincidint això, seguirem fent cursa.
Contents amb la resposta any rere any de la gent, dels inscrits?
Sí, en quant a la participació, sempre... ens movem sobre unes 250 persones, entre 250, depenent de l'any, però sobretot les valoracions de la gent que participa acostumen a ser molt bones i això també ens dona forces per seguir fent les següents edicions.
Parlar de novetats pel que fa, doncs, no pròpiament a l'hora d'organitzar-la, perquè més o menys doncs, la cursa Lluís Barrera és la mateixa de sempre, no canvien la seva essència, però sí que enguany heu de compartir no espais, sinó temps. En aquell cap de setmana, aquí a Vilafranca, a Tapaït.
Sí, sí, serà un cap de setmana molt esportiu aquí a Vilafranca i hem volgut aprofitar, ja que hi havia aquesta coincidència, doncs, d'intentar animar el màxim de gent que participi d'activitats esportives aquí a la vila i doncs, també aprofitar tots els avantatges que té muntar uns actes tan importants, doncs, perquè tothom qui vulgui participar de la cursa d'orientació pugui gaudir també dels avantatges d'aquests de poder passar nit a l'alberg si fan cap de setmana amb descomptes, de poder tenir els avantatges en quant a una zona d'acampada, d'autocaravanes i de dormir en bivac i en tendes, i bueno, intentar omplir la vila d'activitat esportiva i de passar-s'ho bé.
Aquest petit canvi, no? Aquestes facilitats a l'hora d'allotjar-se aquí a Vilafranca amb l'alberg, amb importants descomptes, també zona d'autocaravanes i per acampar. Aquesta petita diferència potser ajuda, no?, a poder fer un petit salt o un petit repunt en els inscrits? Creieu que pot afectar o pot influir?
Sí, bueno, a nosaltres ens agradaria això, que la gent que es desplaça de lluny, ja que comença la cursa llarga, comença la sortida des a 9:15, doncs que i una hora abans ja es comencen a entregar les targetes de control, doncs que això pugui facilitar que la gent de fora puguin fer net aquí, puguin disfrutar de la vila i no hagin de matinar tampoc molt per poder venir a fer una cursa que acaba tenint un desgast també, físicament. I que, bueno, valorarem un cop haguem finalitzat tota la cursa, les inscripcions i veiem d'on ve la gent, a veure què tal ha anat tot plegat.
T'anava a dir que vosaltres proposeu dos recorreguts o dues curses, una cursa llarga, que potser sí que busca també aquell perfil de participant que s'ho pren una miqueta més seriosament en l'aspecte físic, no?
Sí, bueno, nosaltres sempre diem que la llarga, l'avantatge que té és que hi pot participar tothom, no? O sigui, aquell que físicament competeix en el món de l'orientació i que bueno, hi ha més professional i més esportista, però també ens agrada que participi gent doncs, que venen caminant, que fan... Com que al final el temps és el mateix per tothom, que deixem 2 hores i mitja per no penalitzar, doncs qui corre més i s'orienta més, doncs arriba més lluny i fa més quilòmetres, i qui vol conèixer l'entorn i fer una passejada per aquí al voltant, doncs també pot disfrutar-ho. O sigui, l'avantatge que té l'orientació és que no es clou a ningú. I això també ho volem que ho sàpiga la gent.
Després també busqueu aquest perfil de públic més familiar, no?, amb aquesta cursa curta, que ja doncs, es queda per aquí Vilafranca, pel centre, sí, considerablement menys exigent, això,
que...
no?
Ah, exacte, ens trobem que si ho fèiem tot en una mateixa cursa, sí que gent que anés amb canalla, famílies, doncs potser ja se'ls hi feia massa distància i buscàvem doncs, tenir aquesta cursa familiar per poder passar amb els amics, la família, que a més té la particularitat de que a cada fita, o sigui, cada punt que han d'anar buscant en el mapa, han de superar una prova, que hi ha uns monitors que dinamitzen dels companys de xicots, i això també ho fa molt més divertit i atractiu de cara a les famílies, no? Tot això, la cursa familiar es fa pel centre de Vilafranca, i jo crec que sempre hem pensat que era una bona manera per introduir la canalla i les famílies en el món de l'orientació, que és una disciplina que cada cop va tenir més anomenada i és una manera d'enganxar-los, perquè després el que ens agrada és que aquesta canalla, ara que ja portem la 12a edició, ens agrada veure com aquesta canalla que van començar fent la cursa familiar, doncs ara ja estan fent la cursa llarga, no? I dius, bueno, doncs aquesta feina ha servit per alguna cosa.
L'altre dia, a la presentació, em sembla que eres tu mateix que ho comentaves, aquest fet, no?, que amb el pas dels anys cada vegada veieu com aquells, en el seu dia, nens que participaven a la curta o familiar, ara ja, doncs, clar, han passat els anys, han passat 12 edicions, no 12 anys, perquè va haver la pandèmia pel mig, i ja estan participant a la llarga, no?
Sí, ens agrada veure això, que canalla que havien participat a la familiar, doncs ara ja els trobes davant del mapa a punt d'enfrontar-se a la llarga. I dius, bueno, doncs realment és una cursa. El que comentava inicialment, de que les valoracions acostumen a ser molt positives i això ens fa doncs, continuar organitzant la cursa amb les mateixes ganes que el primer dia.
També important, no?, aquestes sinergies amb l'esportiu Penedès, també part implicada.
Sí, quan aquesta cursa va néixer, com expliquem sempre, arrel del malaurat accident del Lluís Barrera, no? I ell, que era membre de Xicots i d'Esportiu, pensant una manera de recordar-lo, doncs es van unir les dues entitats per muntar alguna cosa que era un esport que li apassionava, que era l'orientació. Llavors, aquí estem contents de que no només Xicots i Esportius, sinó amics i resta de companys ens organitzem cada any per fer la cursa.
La realitat és que vosaltres poseu facilitats a l'hora de poder-se apuntar, perquè, de fet, el mateix dia es poden fer les inscripcions. Recordem una mica aquells indecisos o gent que potser no s'hagués fet encara ressò de la cursa. Una mica, doncs, preus i com es pot fer tot plegat.
Sí, mirem sempre de que siguin preus, intentant que siguin el més econòmics possible per intentar que et participi el màxim de gent. I per la cursa llarga fem 8 euros la inscripció i 10 si es fa el mateix dia de la cursa. I per la cursa familiar són 3 euros si es fa per internet i 5 euros el mateix dia de la cursa. I bueno, animar a tothom que vulgui conèixer l'esport, que no, si no l'ha practicat abans, o qui li agradi fer una miqueta d'esport i conèixer un entorn per aquí al Penedès, que moltes vegades gent d'aquí a Vilafranca mateix no... Bueno, intentem que sempre quan posem les fites anem a buscar llocs que no tinguem molt controlats, no? I així sempre una de les coses que ens comenta la gent és que acaba descobrint algun lloc que no coneixia, i això que ho tenim, doncs, no res, a 10 minuts d'aquí a Vilafranca.
És fàcil el fet de tirar endavant una cursa d'orientació? Perquè t'ho pregunto des del desconeixement total. Per què el territori, o parlant de Catalunya en general, és un format de cursa popular, és bastant típic?
Bueno, clar, les més populars són les curses més atlètiques, no? Perquè ja té el circuit fixat i aquí doncs, només has d'anar seguint el camí. I clar, l'orientació ja és un perfil més específic de gent perquè no tothom té l'habilitat, que això se n'aprèn, i a base d'anar-ne fent, doncs té l'habilitat de llegir mapes. Però bueno, la gràcia és de posar-s'hi. I la feina, sobretot, en quant a la cursa en si, està a l'hora de fer el mapa, de definir, bueno, prèviament, moure's molt pel terreny, veure exactament que els camins estiguin ben fixats, dibuixar bé els camins, si hi ha hagut algun canvi respecte als mapes que anem tenint, i bueno, intentar muntar un circuit que et faci prendre decisions, i com que no totes les fites valen els mateixos punts, que estratègicament hagis d'anar escollint quin ordre seguir i anar calculant el temps.
Enguany, per exemple, hi ha la Lliga de Curses d'Orientació, doncs en aquest cas ja no existeix, no? Vosaltres tireu endavant la cursa, però la Lliga ja no està en peu.
Sí, des de la pandèmia, que hi van haver moltes curses que van anar caient, i bueno, doncs Nosaltres no vam voler deixar de fer-ho i el que fem és, bueno, seguir fent la cursa, però ja no es fa la lliga, que la lliga ens anava molt bé, perquè doncs, anteriorment em sembla que havien sigut unes 10 o 12 curses i feia que tothom anés participant al màxim de curses per poder puntuar i poder fer una classificació general que, bueno, portava gent de tot el Gran Penedès i feies molt més ressò, no?
Que potser ja t'assegurava un nombre de participants ja fixa independentment de quina fos la cursa, no?
Exacte. A nivell de difusió i al final també qui volia pujar a posicions de la classificació doncs feia el màxim de curses per tal d'anar puntuant. Però bueno, doncs no, aquest any no ha pogut ser, a veure si mica en mica la gent va recuperant les ganes per organitzar curses, perquè se n'estan fent, a d'altres llocs se n'estan fent, i també està creixent aquesta modalitat familiar, que no, abans no se'n feien tantes, i ara comencen a haver-n'hi més, doncs a veure si podem reprendre i muntar una lliga com havíem muntat anteriorment.
La realitat és que la cursa Lluís Barrera sí que té múscul i de fet, doncs, any rere any ho veiem, no? Al final, la resposta a nivell d'inscripcions doncs, és bona. Fins i tot tu apuntaves, no sé si eres tu o el Carles, a la presentació, que s'ha notat un petit repunt, no?, respecte a l'any passat i encara queden dies.
Sí. O sigui, ara, de moment, estem molt contents en quant a inscripcions, perquè anem per sobre dels anys anteriors en aquestes èpoques, però bueno, les valoracions realment les farem a l'últim moment, perquè clar, aquí fins que no és el dia no sabrem exactament les xifres.
Doncs Lluís, ha estat un plaer xerrar amb tu en aquesta estona i ja només em queda doncs, emplaçar a tothom que ens estigui escoltant o que ens escolti posteriorment si té aquest interès, doncs que l'aprovi, no? Que aprovi a apuntar-se a la cursa Lluís Barrera, perquè de ben segur que ho gaudirà.
Sí, segur que se'n recordarà. Està divertida.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que aquesta 12a edició sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança d'autocampcompra.cat.
Doncs ens queden 10 minutets de programa. Com us dèiem, demà divendres fem el programa en directe des de les Fires de Maig. Demà comencen aquí a Vilafranca i farem aquest programa especial amb la presència de l'atleta Pol Retamal per parlar doncs, d'aquesta temporada d'aire lliure que tot just comença i en la qual es jugarà la seva classificació pels Jocs Olímpics de París. Té molts números de poder participar i per tant, doncs serà una conversa de ben segur interessant amb les impressions i també les sensacions de l'atleta de Sant Martí Sarroca a pocs mesos de que celebrin aquests jocs on esperem que pugui estar present. També parlarem de tenis taula, del tenis taula Vilafranca, un club que pel que fa a la categoria sènior A, doncs té aquesta possibilitat de pujar a primera divisió nacional, de retornar a la categoria on va estar fa pocs anys i que malauradament doncs, va perdre. Però enguany, després d'una molt bona temporada, tenen aquesta opció via play-off, un play-off que disputaran el cap de setmana del 25 i el 26 de maig a Castelló. Per tant, allà es jugaran el possible ascens de categoria. Això serà demà. Però avui, en els minuts que ens queden encara, repassem l'agenda esportiva d'aquest proper cap de setmana, que ja és prou minsa, perquè moltes lligues han acabat. El bàsquet ha marxat ja definitivament de vacances, a excepció del Casal, que encara ha de jugar la promoció aquesta final a 4, la fase prèvia de la final a 4, per intentar aconseguir el títol de campió de tots els grups de segona catalana. Això serà també el cap de setmana següent. I, per tant, aquests dies no hi ha cap competició de bàsquet en actiu. Sí que hi ha encara futbol, La tercera federació va finalitzar, es juga el play-off d'ascens a segona, els equips que van finalitzar entre el segon i el cinquè. I els partits que tenim són els següents. Diumenge a 13:45, Prat-Hospitalet, i a les 7, Badalona-Vilassar. Són els partits d'anada. La setmana que ve hi haurà les tornades i encara quedarà una altra ronda per davant per intentar pujar de categoria. Aquests equips, si un d'ells puja, salvarà el quart per la cua, que és la Pobla de Mafumet. Malauradament, el Vilafranca baixa irremediablement a la Lliga Elite, com us hem explicat en els últims dies. Lligues que encara segueixen endavant. La primera catalana, el grup 3, que arriba al final, última jornada, la número 30, aquest cap de setmana. L'Atlètic Vilafranca, salvat, es mantindrà un any més a primera, molt bona feina del conjunt de Parts i Atserà, que tancarà la Lliga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del Sant Ildefons. L'Atlètic Vilafranca, que presumiblement acabarà la Lliga com a mínim en aquesta sisena posició que ostenta ara mateix amb 42 punts. Podria aspirar a la cinquena, però necessitaria que el Tortosa Ebre es deixés punts a casa contra l'Escó. Encara tenen opcions d'atrapar els atlètics. La Canonja, que es troba a 2 punts, i fins i tot l'Escó, 8è amb 39, i té, a més, l'averaix guanyat amb els vilafranquins. Però, si l'Atlètic treu una victòria del camp del Sant Ildefons, doncs trencarà la Lliga en aquesta més que notable sisena posició, tenint en compte que la temporada va iniciar-se temps complicats amb un equip prop de la zona de descens, però al final s'ha salvat amb marge. Un equip que ho té difícil per salvar-se és el Moja, segona catalana, el grup 3. Queden 4 partits, per tant 12 punts en joc, i el Moja es troba a 11 de la permanència, amb una ratxa de resultats nefasta. L'equip no troba les victòries, de fet només ha guanyat un partit dels últims 7, són 4 derrotes consecutives, l'última 4-1 al camp de l'Almeda. Està complicat, però mentre hi hagi vida hi ha esperança. L'equip jugarà dissabte a les 7 a casa davant l'Acadèmia de l'Hospitalet, un conjunt que també es juga a la permanència. Ara mateix baixaria a tercera, però té opcions reals de salvar-se. El Moja sí que ho té complicat. Hauria de fer un ple de victòries en el que queda de Lliga, i a més que els seus rivals es deixessin un nombre molt considerable de punts. El grup 13 de tercera catalana també encara queda lliga, només queda un partit, només queda una jornada, encara en joc aquesta quarta posició per la cua, que recordem ostenta la Múnia. També es juguen Can Cartró i Torrellenc l'última plaça de Copa. El Can Cartró és 11è amb 33 punts, el Torrellenc 12è amb 32, només un punt de diferència. El Can Cartró juga a casa contra el Molanta i el Torrellenc contra l'Espirall. No són rivals fàcils, per tant, veurem com queda la cosa, perquè encara el Torrellenc podria quedar quart per la cua i, per tant, aquest descens de categoria que es podria produir els 6 pitjors quarts per la cua de tots els grups de tercera també baixaran a quarta, i ara mateix seria la Múnia, 13a amb 30 punts. Els partits d'aquest cap de setmana són els següents. Dissabte a les 5, Piera a la Múnia. A la mateixa hora, Les Cabanyes, Olivella. Torrellenc, Base, Espirall. La Granada, Penya Jove. Riu de Bitlles, Canyelles. Ribes, Fàtima. A les 6, Capellades, Sitges B. I diumenge a les 12, l'últim partit, entre Can Cartró i Molanta. Veurem com queda configurada aquesta classificació. El que està clar és que la Granada, Les Cabanyes i Penya Jove baixen a quarta catalana. Una quarta catalana on encara també hi ha en joc una plaça de la Copa Ràdio Vilafranca. Se la disputen Monjos, Unió Esportiva Riu de Bitlles i Gelida. Ara mateix estaria classificat els Monjos, 5è amb 52 punts, empatat i amb l'averaix a favor respecte al Riu de Bitlles, també amb 52. El Gelida està 7è amb 50, necessitaria que Monjos i Riu de Bitlles es deixessin punts, o en tot cas perdessin, i que els gelidencs guanyessin per classificar-se a la Copa per segon any consecutiu. No depèn d'ells mateixos. Els partits d'aquesta jornada. Dissabte a les 4, Olivella B, Puigdalba, Hortonenc, Riu de Bitlles, Gelida, Base, Vilanova, Quintinenc, Ribes B, Sant Pau, Martinenca, Monjos, Sant Cugat i Atlètic, Vilanova, Avinyonet. No juga aquesta jornada al Sant Sadurní, que hauria de jugar contra el Canyelles, conjunt que s'ha retirat de la competició, per tant el Sant Sadurní, que s'assegura aquests 3 punts i, per tant, la segona posició, la promoció d'ascens a tercera catalana. Abans d'acabar, també comentar que aquest cap de setmana comencen els play-offs de l'Hockey Lliga i el Noia està implicat. Juga el primer partit de quarts de final aquest diumenge, 16:45, en directe per la xarxa, davant l'Igualada, l'Ateneu. Els altres partits de quarts de final, a les 5 de dissabte, Barça-Sant Just, a 10:15, Reus-Calafell, aquest derbi, i el diumenge a les 8, Liceo-Voltregà. Els partits restants de quarts seran el segon, el dia 25, el Noia jugarà a la pista de l'Igualada, les Comes, i el tercer hipotètic, veurem si és necessari, seria el dia 28. Les semifinals estan previstes pel 31 de maig, el primer partit, els segons partits serien els 2 de juny, tercer el 7 de juny, i en aquest cas ja les semifinals serien el millor de 5 partits, com també la final. Els quarts són el millor de 3, i com dèiem, el Noia comença la seva aventura cap a, com a mínim, les semifinals aquest diumenge, 16:45, davant l'Igualada. Ens queda un minutet abans de marxar. Fem una pausa.
Arriben de nou les Fires de Maig, la fira multisectorial del Penedès, on tot pren forma. Vine i informa't. Toca, tasta, experimenta, participa en els sortejos i activitats i coneix el comerç local. Del 17 al 19 de maig, a Vilafranca del Penedès.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família, les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Doncs arribem al final d'aquest programa d'avui dijous. Nosaltres tornem demà divendres en directe des de les Fires. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.